Avui que volíem parlar d'aquest primer any també del confinament, hi ha una qüestió clau que m'agradaria que poguéssim comentar també amb vosaltres. N'hem fet un petit reportatge en aquest any després de l'estat d'alarma. Hem anat a buscar 5 històries que podrien ser les cares d'aquesta crisi social i econòmica que deixa la pandèmia. Són alguns dels sectors més afectats per les mesures, conseqüències reals, més enllà de les grans xifres, reals i concretes de les restriccions. Des d'una botiguera que ha hagut de baixar la persiana, una escola de dansa que ha tancat, un promotor de concerts d'artistes internacionals que s'ha trobat demanant menjar, una guia turística que no podia pagar la calefacció i, el cas probablement més extrem, una dona de fer feines que va acabar dormint amb el seu fill al carrer en ple confinament. Són el Max, la Mon, o la Montse, el Leo, la Rosario i la Jessi.
Són casos lleus, clínicament força similar al síndrome gripal.
Oficial, no hi haurà Mobile World Congress aquest 2020. L'organitzadora...
Explicat, una dona de 36 anys, de nacionalitat italiana, es converteix en el primer cas confirmat a Catalunya de coronavirus.
Quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones, por favor...
No tiene ningún sentido proponer medidas que no van a ser implementables.
Vas a evitar muchas más veces el contagio lavándote las manos que no llevando una mascarilla.
A Igualada tenim un focus amb un creixement fort.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
¿Qué feies abans del 14 de març? ¿Com era la teva vida, el teu dia a dia? De què vivies fins que Pedro Sánchez surt i diu que hi ha un estat d'alarma?
Em dedico a la dansa urbana des de fa més de 20... són 25 anys.
Max Piedra, 40 anys, ballarí professional i dissenyador gràfic.
Després, l'any 2008, vaig arriscar-me a crear la meva escola de dansa i em va agafar al poc l'altra crisi, fins a l'any 2020, que ha vingut la pandèmia. Pels matins em dedicava a dissenyar i per la tarda, després de quan arribava a casa, dinava i me n'anava a l'escola, obria l'escola per la tarda. De fet, havíem decidit l'any 2019 ser pares i estava en el projecte de ser pares.
Cap als voltants del 17 o 18 de març de l'any passat.
Montse Cabassa, 55 anys, historiadora de l'art.
Preparava una sortida que teníem el cap de setmana següent per anar al Manar, que anàvem a veure el Renaixement i Barroc. Teníem aquest grup ja d'uns 10-15, tot estava ja concertat, jo havia fet la reserva i bueno, vaig haver-la de suspendre i vaig haver d'avisar la gent, creient-me que cap d'un temps podríem fer-la. Però què va, ara fa un any.
Estava treballant, estava fent produccions.
Leo Alcaraz, 53 anys, producció de concerts i festivals.
En junio tenia Marc Anthony i tenia apalabrado muchas giras, muchos conciertos para lo que era el resto del 2020, antes del 14 de marzo. Se cortó en seco todo.
Soy de Perú. Ahora mismo por la pandemia no estoy trabajando.
Jessi Peña, 40 anys, personal de neteja, mare soltera.
Antes sí trabajaba de limpieza, pero ahora ya no estoy trabajando porque mis jefes se fueron a Italia por la pandemia y me quedé sin trabajo.
Me dedicaba a una labor maravillosa que ha sido la lencería corsetería.
Rosario Aguilera, 52 anys, botiguera.
Mi idea era de, oye, digo, a ver si nos podíamos jubilar aquí. Total, tengo 52 años, me jubilo aquí.
Els anuncio que dono ordre de cessament d'activitat dels centres educatius i universitaris a partir de demà mateix. Ens cal abaixar el ritme per poder...
Vosaltres vau aguantar amb l'escola oberta, és a dir, quan el confinament tanqueu l'escola, però l'escola continua en marxa i espereu reobrir. Què ha passat amb l'escola?
El problema de les escoles de dansa o de les activitats extraescolars...
Max Piedra, dirigeix una escola de dansa urbana a Sabadell.
Per exemple, la restauració ho està patint molt, tot aquest problema, però la restauració no és una cosa que tu tanques i el dia que obres tens clients a la porta. Els nostres negocis depenen molt del curs escolar. Llavors, quan ens vam confinar, va ser a meitat de curs. Òbviament, els alumnes i els pares dels alumnes, per recolzar el moment que estaven passant i tot això, doncs, van confiar en nosaltres, van estar fent classes online i van aguantar. Quan van tornar a obrir, ja hi havia gent que s'havia donat de baixa perquè deia, és que a mi les classes online no és el que jo estic buscant i ja de cara a setembre ja m'apuntaré, no? Els nanos, en un curs totalment estrany també, no es van reenganxar, no? Vam començar a setembre amb molta força, amb moltes ganes, aguantant, no? Després d'una segona onada que vam aguantar, va venir una tercera. i aquesta tercera ha sigut ja el... Nosaltres vam tancar al novembre, vam empalmar amb el Nadal i després de Nadal es van tancar. Ara podria obrir, però he pres la decisió de no fer-ho. A nivell d'incertesa que tenim, molts experts estan dient que pot haver una quarta. Les restriccions que la Generalitat ens ha posat per obrir no surten als comptes.
Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, també l'esport escolar i les activitats extraescolars.
Tu no pots tenir una classe oberta i pagar un professor amb 6 alumnes, no surten les comptes. Llavors, jo he estat aguantant moltes vegades perquè he tingut uns estalvis i els estalvis s'acaben. A més, es junta que jo el 2020 vaig acabar de pagar el crèdit de l'escola. Què fa el govern, no?, quan passa tot això? Diuen, venga, crèdit o psico para todo el mundo. Jo no volia un crèdit un altre cop, demanar un crèdit i com el pagaré? Perquè si m'estan tancant cada vegada, no el podré pagar.
La teva escola com es diu?
Pfeiffer.
I està tancada definitivament?
Definitivament. Com a escola de dansa Sabadell està tancada definitivament. És una pena perquè és un projecte personal que he estat 10 anys, no? I fas des de vincles amb el professorat, òbviament amb els clients, que ja no són clients, són com família.
Heu arribat a patir per...
Ara estem patint. Ara mateix estem patint. Per exemple, la Juguera, on vivim aquí a Barcelona, hem hagut de parlar amb la propietària i dir-li que, si us plau, durant aquest temps que ens baixi el lloguer, perquè la meva principal font d'ingressos era l'escola. I hem tingut sort que aquesta dona és comprensiva, ens ha rebaixat una miqueta el lloguer del pis. Llavors, si ara mateix estem en un moment complicat. De fet, ens estan donant algunes ajudes a la Generalitat. No són ajudes suficients per mantenir el negoci durant el temps que tot això està durant. Aquesta situació també a nivell psicològic m'ha cremat molt. Aquest nivell d'incertesa en aquesta etapa de la meva vida, que he sigut pare fa uns mesos, em ha causat molt estrès. Mai havia patit d'insomni i he tingut insomni. Mai havia patit de l'estómac i ara mateix no tinc unes bones digestions i sóc conscient que tot això és degut a aquesta situació d'incertesa.
La teva parella a què es dedica o a què es dedicava just abans de la pandèmia?
És administrativa comptable a un grup de restauració d'aquí de Barcelona, bastant important. En un primer moment no li va afectar el tema de la pandèmia perquè ella estava de baixa maternal, però quan es va reincorporar va ser els 3 dies, van tancar un altre cop els restaurants.
Només podran servir menjar per emportar i...
Quan va néixer el vostre fill?
El nostre fill va néixer el dia 12 d'abril del 2020, al mig
plena
de...
pandèmia.
Sí, al mig del confinament. La veritat és que ha sigut l'únic bo de tota aquesta situació. Però clar, això de ser pare també et fa replantejar moltes coses. Ja no estàs tu sol. Bueno, doncs si aquesta setmana haig de menjar arròs, menjo arròs, no? Sinó que tens una vida al teu càrrec i no pots esperar que les coses passin, sinó que les has d'anar a buscar, no?
Ho explico, hi ha tres fonts gòtiques. Una seria aquesta, l'altra seria la del portal de l'Àngel, que és la del...
La situació ha sigut bastant dramàtica. No he pogut reiniciar cap visita, no he pogut muntar cap grup.
Montse Cabassa feia visites guiades.
Alguna xerrada o classe que els hi feien als centres cívics, tot tancat.
Fa uns minuts ja ha entrat en vigor oficialment la limitació de fer trobades de més de 6 persones, Xavi.
Sí, i a part, per fer un grup, ara són 6 persones, però clar, com que és un col·lectiu que no pot sortir, encara no estan vacunats, tenen por. Des del moment que vaig deixar de fer les visites, he hagut de buscar alternatives. Jo soc historiadora de l'art, però també he fet d'administrativa, però ara tot està aturat. Vaig començar a buscar inclús en un supermercat, perquè com que veia que cada vegada anaven passant els mesos i no hi havia ingressos, jo crec que per l'edat ja em descarten directament. Com que tinc 55 anys, és que ni m'avisen ni em contesten.
El cessament d'activitats o tancament de gimnasos i d'àrees comercials que no estiguin destinades...
El meu marit treballa en un centre comercial de manteniment. Clar, què passava? Que ell també molts mesos han tingut tancat. Ha treballat sota mínims, fins al punt de que, clar, els pocs estalvis que els dos havien pogut tenir, els vam anar gastant. L'angoixa, el dia a dia es fa molt difícil. Com passaràs a més? Tenim uns radiadors que són de gasoil, el gasoil val bastant, omplir el dipòsit. Clar, què passa? Que llavors vaig haver de recórrer la meva mare perquè ella pogués ajudar-me a omplir el dipòsit per no passar fred a l'hivern. Jo visc en un poble, a l'hivern és molt dur. I no poder escalfar-te, jo ara ho penso. Penso en tota aquella pobra gent gran que viu a Barcelona o a altres ciutats i no pot escalfar-se a l'hivern, no? Jo no m'hagués imaginat mai que a mi em podia passar. Per ara m'ha evitat d'anar a buscar menjar, perquè arribem just pelat. Una de les coses que ja hem tingut que, a molta pena,
hem tingut que prendre la determinació ha sigut posar la casa en venda. La casa té una hipoteca que l'estem pagant. Si la casa la podem vendre, eixugarem la hipoteca i anirem o de lloguer o un lloc més petit. Cap pena, perquè aquí estem molt bé, perquè portem anys aquí i ens pensàvem que no ens mouríem d'aquí. Just va ser quasi posar-la i jo caure malalta. Jo crec que les meves defenses havien baixat, perquè la preocupació de com passaré el mes, de com ho farem, jo crec que va fer que les meves energies fessin una baixada en picat. Em vaig passar 26 dies a l'hospital. Ara tinc com una mica de Covid persistent.
Albert, com definiries tu la situació que es viu ara mateix des del sector i especialment d'això, de les sales de concerts?
Veritablement és molt, molt, molt dramàtica.
Com van ser els primers dies? Perquè, clar, al principi ens diuen són 15 dies. Tothom sabia que no eren 15 dies, però vaja, ens diuen que són 15 dies. Els telèfons van començar a sonar, a dir cancel·lat, 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 immediatament. Va trigar una mica més. Què va passar?
No, los primeros días fueron... Supongo que como el resto, pura incertidumbre.
Pensaba. Leo Alcaraz produïa gires internacionals.
Podíamos retomar algo, pero con el correr de los días, claro, empezó a sonar un poco más la alarma. No sé, en mi caso particular, yo hasta abril, finales de abril, que empecé a hablar con los promotores, que ya ahí es como que me dijeron, vamos a empezar a cancelar. No a cancelar, sino a postergar. ¿Sabes? Entonces, claro, ahí ya empiezas a pensar que es un poco más serio de lo que es.
¿Me estás diciendo que tú no trabajas desde el mes de marzo?
Mi último concierto fue el 7 de marzo con una banda inglesa, New Model Army, en Salamandra, en Hospitalet. No trabajé más, se cortó en seco todo, hasta la fiesta de la Merced, que me llamaron para hacer la producción. Esas dos cosas en todo el año. Después, en diciembre, pude trabajar en una empresa de ordenadores empaquetando. Nada que ver con mi rubro.
Al desembre et vas posar a empaquetar ordinadors, en un magatzem, per entendre.
En un magatzem.
Teniu fills?
Dos en casa y mi otra hija que vive en Madrid.
O sigui, tu tens tres fills.
Tres fills.
I des del mes de març a mes de març has treballat...
Quatre veces.
Com s'aguanta un any així amb tres fills? Teníeu estalvis?
Sí, había algunos ahorritos guardados, pero claro, se fueron gastando. Y si te digo la verdad, no sé cómo hemos sobrevivido al año. Pidiendo por favor a la inmobiliaria, que a ver cómo podíamos arreglar el alquiler. Después, amigos, familia...
Y... ¿Heu arribat a demanar menjar als amics? O a familiars, vaja?
No, pero hemos tenido que recurrir, ya te digo, a servicios sociales. A servicios sociales y una fundación que se implantó repartiendo alimentos a la gente del sector, a la gente de cultura solamente. Y con eso es una gran ayuda también, ¿sabes? No me avergüenza decirlo para nada, ¿sabes? Porque yo creo que si se hubiese gestionado mejor hacia la gente que trabajamos en esto, se hubiese pasado mejor.
¿A qué es dedica la teva parella?
Lo mismo que yo. Trabaja en varios festivales y aquí estaba trabajando en Sala Rasmatàs, que también ha tancat.
Clar, estem parlant del sector, segurament, més afectat per la crisi de la pandèmia. És a dir, molta gent junta, en un espai molt sovint tancat, ballant i cantant.
Exacto. Como nadie estaba preparado para esto, nadie sabía las medidas tampoco. Las medidas iban a cuentagotas. Hoy te abro, mañana te cierro, pasado te vuelvo a abrir. Los que tenían que gestionar tampoco lo tenían claro, ¿sabes? No se podía demostrar que la cultura o que los conciertos o los eventos podían ser seguros tomando ciertos recaudos hasta que se empieza a demostrar.
Aquest segon acte és un concert de 5.000 persones el 27 de març al Palau.
Lo que pasa es que, claro, es mucho más fácil cortar por lo sano y decir no se hace a intentarlo.
¿Cómo ha cambiado la teva vida en un año de pandemia?
Pues ha cambiado para muchas cosas. Ha cambiado porque, a ver, tener un negocio como el que yo tenía de lencería, corsetería, aquí en la calle Riera Blanca. Empecé como dependienta, luego ya pasé a ser la propietaria. Llevaba pues 3 años y pico.
Rosario Aguilera tenía una cutillería al barri de Sants.
Claro, se te presenta este tema de la pandemia... Entonces, ¿qué pasa? Las restricciones de los horarios.
Y els caps de setmana tancarà tot el comerç.
Estar trabajando y tener que cerrar tu negocio. Claro, tenerlo cerrado, llega un momento que, claro, para mantenerlo es una historia. Pagar, 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 los ingresos son muy poquitos, los impuestos tienes que seguir pagándolos, tienes que afrontar una serie de cosas. Llega un momento en que te tienes que plantear qué haces. o cargarte de deudas, que no es buena idea, o tienes que decir, acaba un ciclo, una etapa en mi vida y me tengo que marchar para otro sitio.
¿Cómo et vas sentir el dia que tanques la persiana?
Pues muy mal, porque bueno, ya veía un poco el panorama. Pues bueno, tristeza, mucha tristeza de tener que abandonar un negocio que me había llenado tanto. Hoy ha sido muy duro, ayudas cero. La pandemia ha sido duro, duro porque claro, una familia de cuatro personas sin ingresos por parte de uno y por parte de otro, pues es un desastre. Como autónoma sí que es verdad que tuve una pequeña ayuda, pero duró unos meses. Cuando se acabó, se acabó. Entonces, como comprenderás, una madre de familia que tenga unos hijos a su cargo, es imposible vivir con 400 euros. Pero bueno, ¿ahora qué pasa? Que está todo parado. El cepilloso está colapsado.
El Servicio Público de Empleo ha atendido y recibido 186.000 gestiones.
Es muy, muy, muy difícil que te atiendan de manera presencial. Mi marido, gracias a Dios, ayer fue cuando lo consiguió, después de que lleva con su cafetería cerrada desde octubre.
¿El teu marit es dedica al món de l'hostaleria?
Sí, él es el mundo de la hostelería. Él
es
de una cafetería que se llama Fiorino.
¿Però és el propietari de la cafetería?
No, es el encargado. Como si lo fuera prácticamente. ¿Por qué? Toda la vida, 30 años por lo menos lleva al servicio de la persona que hay ahora y de su padre. Él cuando se cerró en octubre, que digamos pasamos el segundo ERTE, fíjate a qué fechas estamos, él no ha cobrado nada.
Ara mateix, per tant, tu no tens feina des del juny, el teu marit no té feina des de l'octubre, quatre persones a una casa, cap ingrés?
Pues sí, nos ha ayudado la familia. Pero claro, la familia te puede ayudar, pero si no hay ingresos, eso no se puede sostener, vamos, es insostenible.
Sense ells, què hagués passat?
Pues no sé, yo creo que alguien nos hubiera socorrido, o yo qué sé, es que ya no sé lo que hubiéramos hecho. Llega un momento en que se te gira y dices, bueno, ¿qué hacemos?
¿No teniu estalvis?
Bueno, algo hay, pero claro, si vas tirando de ese ahorro que hay, que es lo que hemos ido haciendo junto con las ayudas que hemos tenido, si vamos tirando de ahí, pero no hay ingresos, el dinero se acaba.
Es una realidad que se están produciendo desahucios de familias vulnerables.
Jessy, ¿cómo estás?
Bien, bien. Claro, un poquito preocupada, ¿no? Que no estoy trabajando porque tengo un hijo que estudia. Mis jefes, como son italianos, se decidieron ir a Italia y pues me quedé sin trabajo. Yo trabajaba en su casa de limpieza.
¿Qué pasó entonces? ¿Qué hiciste?
Me quedé sin trabajo.
Jessy Peña, netejava cases.
Yo estaba en Barcelona actual, les informé a ellos que me quedé sin trabajo y ellos me ayudan en comida, hasta en ropa también me ayudan para mi hijo, para mi sobrino.
Pero en ese momento que te quedas sin ese trabajo en concreto, ¿qué opciones tienes para ir a trabajar a otro sitio?
Ahora de momento no tenemos documento.
¿No tenéis papeles?
No tenemos papeles.
Claro.
También nos ayuda la asistente social en tarjetas de comida.
Automáticamente después de perder ese trabajo que os daba, bueno, el alimento familiar, digamos, ¿qué os pasa? ¿Podéis seguir viviendo en el sitio que estáis viviendo?
Cuando yo estaba trabajando podía pagar un alquiler. Entonces, cuando llegó la pandemia perdí mi trabajo y ya no pagaba alquiler. Entonces la señora decidió echarnos decir que se retiren porque no estábamos pagando.
¿Os echan del piso donde estabais?
Sí, en plena pandemia.
¿En confinamiento?
En plena pandemia nos echaron a la calle. No sabíamos a dónde ir. Incluso la policía nos intervino, nos dijo que quieres, ¿qué están haciendo acá? Le decimos que estamos en la calle.
¿Dónde durmisteis?
En la calle, en la parada de autobús.
¿Tú habías estado alguna vez en tu vida en la calle?
Nunca, nunca había estado en la calle.
¿Y en ese momento pensabas, porque claro, es la decisión más desesperada, ¿no? Ir con tu hijo y con tu hermana y tu
claro,
sobrino, decir, bueno, es que no tenemos ningún otro sitio, me quedo aquí.
Sí, porque la señora dijo, ¿me pagan o se van? Y entonces, como nosotros no teníamos documento y teníamos miedo que llame a la policía y nos reporten o no sé, porque no pagábamos ya, iba a ser un mes que no pagábamos, nos habíamos quedado sin trabajo.
¿En qué situación se queda una persona sin papeles como tú
pues
en
no
este momento?
Pues no tenemos derecho a nada.
¿Qué es el que veieu con mira endavant?
Han cambiado muchísimas cosas en el sentido de que no puedes proyectar nada, no puedes hacer nada. Lo poco que puedes hacer te lo reservas para ahorrar dinero porque, claro, no generas. O lo poco que puedes conseguir lo tienes que guardar en la buchaca. Esos hábitos cambiaron mucho. De repente no puedes ir con tu hija a algún sitio, ¿sabes? Porque le tienes que poner una excusa o algo para ahorrarte eso. Es difícil. ¿Cómo lo veo en el futuro? Prefiero ser realista. Veo lo que hay ahora mismo.
No veo el futuro.
Nunca sabes si se va a volver a presentar. Cuando pase todo este episodio, que no sé cuándo va a pasar todo este episodio, no sé, igual si me surge otra vez, no sé.
Hem vist que ets molt positiva.
Tengo mis momentos como cualquier ser humano bajo, pero digo, no, por aquí no, por allí. Tienes momentos de sentido del humor y de hacer algún chiste, y momentos pues que no. Pero bueno, el balance positivo, la energía siempre para adelante.
Si yo te pregunto qué ha significado para ti la pandemia, ¿qué me contestas?
Perderlo todo, la tranquilidad que antes tenía, que yo estaba trabajando, cobraba un dinero, pues ahora no tengo nada.
¿Cómo definirías en una paraula l'any 2020?
Jo aquesta pandèmia la podria definir com un gran tifó. Ve de cop, ho arrasa tot, no té ni dia ni hora, ni confon de gent rica, gent pobra, nens, grans, sinó que arrasa amb tot el que troba. A nosaltres, poder no ens ha arrasat del tot, però sí que és com un avís de dir, ull, que en pot venir un altre. Personalment, el futur el veig, crec que serà millor, perquè la gent serà més conscient de tot el que hem passat, hi haurà molts retrobaments, i per mi ha sigut una lliçó per mimar a tota la meva família i sobretot als meus amics i valorar les coses, que hi ha coses que es poden perdre en un moment o altre.
Última, mires al futur i...
Miro al futur i sóc optimista. Sóc optimista perquè, com t'he dit abans, penso que en aquestes situacions també hi ha moltes oportunitats. Encara que sigui complicat i encara que moltes persones hem perdut família i demés, penso que això ens farà més forts, no? Hem d'aprofitar l'experiència per créixer com individus.
Les 10 i 33 minuts, doncs algunes d'aquestes cares de la crisi pandèmica, gràcies a la Clara Molins, també a la Laura Ruiz Trullós, també per la feina de producció i periodística, per buscar algunes d'aquestes històries que crec que expliquen bastant bé, vaja, encara que sigui casos particulars, expliquen també una mica el conjunt del que ha significat aquest primer any de pandèmia, avui que fa un any que totes aquestes persones van viure directament perquè es va tancar absolutament tot.